Al matí, amb Mireia Sanz.
Una de cada 8 persones que viuen a l'estat espanyol no pot votar a les eleccions municipals, autonòmiques, generals o europees. Són unes dades de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya que tenen en compte els ciutadans que estan regularitzats però que no tenen nacionalitat espanyola. Una realitat que això sí canvia a les eleccions municipals i a les europees, on s'amplia el dret a vot a uns col·lectius concrets.
A les eleccions generals o les del Parlament de Catalunya només poden votar els ciutadans que tenen nacionalitat espanyola, un tràmit que no és senzill de resoldre, ja que per obtenir-la cal haver viscut a l'Estat durant 10 anys i completar tots els tràmits necessaris. Per tot plegat, el director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Major, considera que es tanca la porta a uns ciutadans als que se'ls demana l'esforç d'integrar-se, un gruix de ciutadans que porta a pensar que no ens trobem davant unes eleccions prou democràtiques.
Les eleccions del 28 d'abril, que en aquestes no valen els convenis de reciprocitat, només poden votar estrictament les persones amb nacionalitat espanyola. Però penseu que hi ha moltíssima gent que fa 10, 15, 20 anys que viuen aquí i no tenen la nacionalitat espanyola perquè obtenir-la és molt complicat. I per tant, totes les persones queden fora, no poden participar. Són persones a les quals els diem que s'han d'integrar, que han de participar, que han de complir, òbviament, les lleis, que han de participar, però després, en una cosa tan bàsica en democràcia com és el dret a vot i el dret a ser escollit, això, aquesta porta els hi tanquem.
I entre els col·lectius que en queden fora, Major considera especialment preocupant el cas dels joves que ja fa anys que viuen a casa nostra, malgrat no haver-hi nascut. En aquest cas, diu, la situació és molt greu.
Joves d'entre 18 i 25 anys, per exemple, que van venir aquí de petits i que pràcticament, i per tant, no coneixen cap altre país que aquest, són d'aquí perquè no són d'enlloc més que d'aquí, i que arriben a la majoria d'edat i no poden votar perquè no tenen la nacionalitat i perquè obtenir-la, repeteixo, és molt complicat. I per tant, aquests nanos i nanes que els diem que s'han d'integrar, que han de ser d'aquí, que no sé què, i no comptem amb ells per una cosa tan bàsica com el dret a vot. I no tan sols no hi comptem legalment, sinó que ni ens en recordem moltes vegades en les campanyes electorals i a l'hora de parlar d'eleccions, no? I això em sembla que és especialment preocupant.
Però què passa a les eleccions municipals i les europees?
Les eleccions municipals i les europees del 26 de maig donaran l'opció de votar a un volum de ciutadans més ampli. Però qui podrà votar?
En unes eleccions municipals poden votar els ciutadans de la Unió Europea que estiguin empadronats en el municipi en qüestió i els ciutadans de determinades nacionalitats que tinguin un conveni que se'n diu de reciprocitat amb l'Estat espanyol. No són gaires, són alguns llatinoamericans, més alguns d'europeus no comunitaris, més, per exemple, Corea del Sud. Però, per exemple, ni Xina, ni el Marroc, ni Rússia, per parlar-te de països de nacionalitats que són molt freqüents en el nostre país, no?
L'Estat espanyol té, doncs, pocs convenis de reciprocitat signats amb d'altres països d'arreu del globus terraqui. Per poder-los signar és essencial que en tots dos territoris, el d'origen i el d'arribada, es pugui votar, una realitat que genera una situació perversa.
En el cas de les eleccions municipals, que poden votar els països que tinguin un conveni de reciprocitat, aquí es trobem una paradoxa, que si tu vens d'un país on allà hi ha una dictadura, com que la reciprocitat és impossible, perquè els ciutadans amb passaport espanyol que visquin allà no poden votar perquè allà no hi ha eleccions, com que la reciprocitat és impossible, aquestes persones també queden excloses d'un conveni de reciprocitat i, per tant, de votar a les eleccions municipals. Amb la qual cosa, a sobre, que venen d'una dictadura, aquí els hi fem pagar i aquí tampoc poden votar perquè venen d'una dictadura, quina culpa en tenen?
De fet, Major lamenta que en rebre el permís de residència les persones nouvingudes obtenen els mateixos drets i obligacions que tots els ciutadans, exceptuant dos drets molt importants.
Quan una persona obté el certificat de residència, a tots els efectes té els mateixos drets i obligacions, o gairebé, que un ciutadà amb passaport espanyol. És a dir, a tots nivells, excepte, per exemple, que no és un tema menor, excepte la possibilitat d'accedir a treballar per l'administració pública. Recordem que per ser funcionari has de tenir la nacionalitat espanyola. Però per la resta, tenen els mateixos drets i obligacions. Menys un de tan important en democràcia, si ens creiem que això de la democràcia és important i que això de les eleccions són importants, com el dret a vot.
Major recalca que a dia d'avui les persones nouvingudes senten a parlar molt d'integrar-se i d'adaptar-se a una societat com la nostra, però després no se'ls dona l'opció de poder-ne formar part exercint el seu dret a vot.
Aquesta és la freda realitat de les dades i els números, però com viu una persona nouvinguda el fet d'arribar a casa nostra i, malgrat tenir feina, sentir-se integrat i parlar la nostra llengua, no poder votar? Ho descobrim tot seguit escoltant la conversa que el Pau Durant tenia amb el president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès.
Lamin Suane Coma, president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès. Bon dia i benvingut.
Bon dia, senyor Pau.
Les eleccions municipals són els únics comicis on les persones nouvingudes poden votar. Però qui pot votar a les eleccions municipals? Quins requisits ha de complir?
Gràcies, Monsieur Pau. Gràcies, Radio Sabadell. Gràcies per convidar-nos aquí a xerrar amb vosaltres sobre les eleccions municipals venint el dia 26 de maig. Com a president de l'Associació Afrocatalana i de la FAI, Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès, nosaltres el que podem clarificar avui és que els requisits per poder votar a uns municipis, a unes eleccions del 26 de maig, són requisits molt restrictives, diguéssim, perquè només n'hi ha 12 països en el món que tenen un conveni de reciprocitat amb l'estat espanyol per poder votar aquí amb les eleccions municipals. Aquests dos països, cada ciutadà d'aquests països, que són Bolívia, Cabo Verde, Colòmbia, Ecuador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinidad i Tobago o Xile, primer han de tenir 18 anys aquí, 18 anys com a edat, o més.
O sigui, han de ser majors d'edat.
Majors d'edat. I tenir l'autorització de residència a l'estat espanyol. Haver residit legalment al territori espanyol al temps exigit en l'acord corresponent amb l'estat d'origen. Hi ha uns països com, per exemple, un país que és Noruega. Si un ciutadà noruec viu aquí 3 anys només, podria votar als municipis, a les eleccions. Però si fos altres ciutadans, els 11 més, que són països que vaig citar anteriorment, necessiten 5 anys. Per tant, són 5 anys per estar aquí per poder demanar el vot als municipis, a les eleccions municipals. Encara que no hi hagi participat anteriorment als processos, hi ha un requisit també que has d'omplir. Després de tenir tot aquest requisit, ha d'anar, si no has fet mai el vot aquí, ha d'anar a la policia per a poder inscriure-te a un certificat de residència. Aquest certificat de residència t'enviaran un correu o un cens allà des del 010 per comunicar-te que sí que pots votar o no. Però si havia anteriorment votat una vegada aquí, el que podia fer és anar al 010 directament per inscriure's. I hi ha un termini. El termini va acabar el dia 30 de gener. El dia 30 de gener va acabar el termini. Per tant, grosso modo, podem dir que per votar aquí al municipi, a les eleccions del 26 de maig de 2019, només 12 països en el món que tenen una correspondència, es diu una correspondència, però altres es diuen una reciprocitat d'acords, perquè un de l'altre poden votar cada un d'aquests països, que són 12 països. Per tant, tenen el requisit que vaig citar anteriorment.
Trobo que ja n'hi ha un, que és el de la residència, que se'n parla altres vegades, no? Aquest poder estar empadronat, que ja té a vegades una dificultat per si mateixa, però en general tota la resta de requisits que has dit abans que s'havien de complir, creus que poden ser relativament senzills d'aconseguir o realment calen molts tràmits per fer-ho possible?
El que és més difícil per aconseguir en aquest requisit que he comentat anteriorment és només l'acord de reciprocitat amb països d'origen. Això és el més difícil, perquè és polític i diplomàtic. La resta no és gaire difícil, perquè això és la situació del país. Per exemple, si un té un contracte laboral, podem arreglar-lo també d'una altra manera, però un té un contracte laboral d'un any, y está residiendo aquí 3 años, amb un certificat, un padró històric, aquest, i amb padró històric vol dir que tindrà un arreglament social, aleshores aquest podria demanar la residència espanyola en un any. Però no podria votar fins que l'estat espanyol no tingui un acord amb l'estat d'origen, i aquest acord sí que és difícil aconseguir.
Creus que les persones nouvingudes saben els tràmits que han de fer per poder exercir el seu vot? Es fa alguna formació des de les associacions de veïns per poder garantir aquest dret a vot?
Exactament. Hi ha moltes feines que estava fent o han fet molts organismes, per exemple, els drets civils i ciutadans de Sabadell. És un departament que l'Ajuntament ha posat a la marxa per poder ajudar i acompanyar els immigrants per fer-los saber els seus drets aquí en Catalunya i els seus deures. Per tant, des dels drets civils i altres entitats han fet una campanya de sensibilització de cara a les eleccions venint de l'any del 26, perquè uns immigrants o unes immigrants que viuen aquí puguin saber com i quan poden votar. I qui pot votar per aquesta, per les eleccions. Per tant, la campanya ha estat fent i encara ho estan fent per mobilitzar i sensibilitzar, però ja és massa tard ara mateix, perquè tot el que puguin votar s'han inscrit i s'han inscrit i l'últim delay, la data d'inscripció, l'últim era el dia 30 de gener de 2019, diguéssim. Al final de 15 de gener per al ciutadà d'altres, també això s'ha d'aclarir. Normalment és el 31 de desembre de 2018, però han prolongat 15 dies per al resident d'altres països, quasi 11 països, i uns res més per un altre país, diguéssim. Per tant, fins al dia 15 teníem marxa o teníem possibilitat d'apuntar-nos per a les eleccions de 2019.
I què suposa per una persona nouvinguda poder votar a les eleccions municipals a nivell d'autoestima o de sentir-se part d'aquesta nova societat?
Jo crec que és molt important aquesta que m'estàs demanant ara, perquè nosaltres l'única cosa que ens falta ara sentir-nos aquí és de no poder votar. Això ens avergonyeix i ens posa una mica mal a la nostra pell de sentir-nos d'aquí. Perquè veiem que treballant aquí, tenir residència d'aquí, cotitzant la seguretat social d'aquí, tots els impostos que calguin, estem pagant, però no podem elegir els nostres responsables polítics. Vull dir, no podem participar en un vot per poder triar la persona adequada que pugui gestionar aquests impostos que un està pagant, un immigrant. Per tant, de no poder votar aquí, jo crec que és un problema que l'estat espanyol hauria de mirar-lo, arreglar-lo, perquè els immigrants encara que estem sentint-nos espanyols i catalans, però seria molt més quan puguem votar.
I el fet de poder votar fa que et passis a preocupar més per la política, o és al revés, o és quan no pots votar que tens interès en poder aconseguir aquests drets?
Les dues coses, perquè un té intenció de fer política, si pot votar, això és important, l'altre no té intenció de fer política, sinó només vol participar a un comici per poder, com deia abans, elegir o nomenar una persona adequada per poder gestionar el seu barri o el seu municipi o la seva comunitat o el seu país, que és Espanya. Per tant, les dues coses poden interessar una a l'altra, depèn de cadascú en aquest sentit.
Diries que les persones nouvingudes així en general tenen interès per la política?
Jo crec que sí. Jo crec que sí, hi ha podria dir uns 40% dels immigrants, un 40% d'immigrants que de veritat si poden votar exercir els seus drets cívics aquí a Espanya participarien a les, políticament a la vida a la vida política, diguéssim, espanyola. Però al revés, ara mateix, com 12 països poden fer-ho, els 100 o 200 països que estan aquí amb nacionalitat d'aquests països i tenen residència no poden fer-ho, i tenen gana de participar, però no poden. Per tant, aquest sí que igual se sentia una mica frustrat per no poder votar, perquè volen activament participar aquí a la política espanyola, però no poden.
Seria important també que persones no vingudes poguessin formar part de les llistes o de l'entorn dels partits polítics. Això passa? És habitual?
En aquest terreny crec que no entraria tant de tema política, perquè la FAIF no vol fer política en grosso modo. La FAIF és una federació, un organisme que des del principi que vam crear vam optar de no fer cap política. Només fem el social, ajudar els immigrants, integrar-se i ajudar-los a fer els valers el que han de valer. Per tant, si sortim d'aquest concepte de la FAIF, anem amb concepte personal, diguéssim, per valorar que un immigrant poden participar a un cens municipal, etc., jo crec que ara mateix és una cosa que està a la moda, ara mateix. Fa 5 anys els immigrants estan integrant a poc dintre dels partits polítics. I fa 3 anys hi ha molts partits polítics que estan interessats de captar alguns líders immigrants. Això vol dir que participar a les llistes, jo crec que aquesta elecció de 2019, al dia 26, hi haurà molta sorpresa, perquè hi haurà molts immigrants que estaran dintre de moltes llistes polítiques i que igual aquestes llistes guanyaran a moltes eleccions, a moltes, molts municipis en Catalunya.
Tot i així, com a entitat, els hi feu saber en els partits polítics les vostres demandes? Hi ha contacte?
Sí, nosaltres des de la FAIF sempre, quan tenim un problema, contactem els governs dels municipis corresponents. Per exemple, el cas de Sabadell. Aquí vam tenir problema amb el registre civil d'aquí de Sabadell, on fem la nacionalitat. Hi havia una demora de 20 anys o 15 o 18 anys. Un immigrant no pot aconseguir la seva nacionalitat per espera de tant temps. Llavors vam anar a fer una moció aquí a l'Ajuntament i a la moció la vam provar amb unanimitat, amb majoria absoluta, diguéssim. Per tant, tot el que tenim com problema la posem sobre la taula de l'Ajuntament que calgui i debatim amb sobre. I a vegades tenim sort que l'Ajuntament ens ajudi a solucionar el nostre problema, a vegades no.
A dia d'avui, quina és la vostra principal reivindicació?
La reivindicació que podria dir jo aquí és, primer, el dret de vots. El dret de vots és molt fonamental per a una persona de més de 18 anys. Qualsevol nacionalitat que viu en un país determinat ha de poder votar, encara que sigui, per exemple, Senegal. Senegal, si un espanyol va a Senegal, reside allà a un termini de 3 anys, normalment no cal una reciprocitat. Ell, si té un certificat de residència, podria anar a votar per al seu municipi. Això hauria de ser fonamental i hauria de ser primordial per als governs. Per tant, nosaltres el que demanem ara mateix és que tots els immigrants que viuen aquí a Espanya que tinguin la residència d'espanyol, de viure aquí legalment, diguéssim, d'un any només, haurien de poder participar a les eleccions, que sigui elecció municipal, que sigui autonòmica, que sigui europea, que sigui nacional.
I demaneu també que no fos necessària la reciprocitat entre països?
I jo crec que la reciprocitat, això no cal demanar-lo, perquè hauria de ser ipso facto. Perquè si, per això ho deia abans, si un va a un país determinat, viu allà durant 3 anys, amb un certificat de residència, no cal demanar al seu país d'origen la réciprocité. Directement, aurien de considérer aquesta persona com un resident. I un resident té dret de pagar impostos, i si té dret de pagar l'impostos, té dret d'escollir també el que gestiona el seu imposto. Per tant, no cal una reciprocitat, però si vol anar cap a la reciprocitat, jo demanaria a tots els governs del món que es posin d'acord amb Espanya perquè hi hagi una reciprocitat d'entre països, perquè nosaltres podem votar aquí tranquil·lament.
Us preocupa l'auge de l'extrema dreta a Espanya, a Europa?
Sí, jo crec que això és molt important, que nosaltres ara mateix comencem a debatir sobre les taules o les encontres que farem, la trobada que farem amb molts líders. Per què? Perquè veiem que amb la diversitat, amb la interculturalitat, el món podria funcionar. Amb la barreja de cultura i tots, el món podria viure bé. Però si comencem a rebutjar unes cultures o unes races o unes ideologies, jo crec que estem creant un problema en el món. I no cal crear un problema al món perquè el món ja té un problema. Per tant, com humans, tenim que tenir una manera de veure o preveure que aquesta, si pugem-lo, ja ens trobarem en un terreny sense sortida. I jo crec que ens preocupa molt la pujada d'extrema dreta, encara que sigui aquí o altres llocs del món, perquè per la FAIF, per als immigrants, nosaltres creiem que no té caber-hi cabuda a un caos de societat en el món a una extrema dreta. Perquè...
I les administracions poden fer-hi més per parar les actituds racistes?
Les administracions estan treballant molt sobre el tema. Jo participo a moltes reunions, a moltes trobades, i els ajuntaments estan preocupats en aquest tema i estan treballant molt per aturar-lo ja, però és difícil aturar-lo perquè són persones o grup de persones que tenen molta força, però la força no només és força física, sinó força financera i força governamental, vull dir, de poders, diguéssim. Per tant, per aturar aquest tipus de força cal una altra força alternativa de la mateixa, que és de poder i de calés.
Lamin Suana Coma, president de la Federació d'Associacions d'Immigrants del Vallès. Gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Gràcies per tot vosaltres i gràcies i bona tarda a tots i totes.